Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.
A l'estat espanyol, 2.100.000 persones pateixen depressió i 230.000 la pateixen d'una forma greu. De fet, aquesta patologia suposa la primera causa mundial de discapacitat entre els ciutadans, una realitat que s'ha agreujat fruit de la pandèmia del coronavirus i sobretot de les conseqüències psicològiques derivades de les restriccions amb els confinaments, els tocs de queda i la reducció de les relacions socials. Abordem aquesta realitat avui al Cafè de la Ràdio conversant amb la Lola Inxurralde, que és psicòloga del Centre ITA. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Què entenem exactament per una depressió?
Bé, una depressió és un quadre clínic que cursa amb diversa sintomatologia, no? La principal és un baix estat d'ànim, una desesperança, tristesa, una pèrdua d'interès per les activitats de les que abans la persona sí que podia gaudir, no? En alguns casos també trobem que s'acompanya d'altres símptomes, com ara trastorns de la son, canvi d'hàbits en les ingestes alimentàries, més irritabilitat i a nivell cognitiu, doncs, clar, acompanyar-te de pensaments negatius, una veu molt autocrítica. És important diferenciar en els adults i en els adolescents, no? On la sintomatologia pot variar una mica.
Clar, habitualment és d'aquelles patologies de salut mental que hem mal normalitzat, crec. És a dir, tothom ha dit algun dia, no? Malament, clarament, no? Però allò d'avui, avui estic com deprimit, avui estic com aixafat, no? És important que entenguem la rellevància que té fer una afirmació d'aquestes característiques per a algunes persones?
Sí, això que comentes és molt important, no? Perquè tothom pot tenir un moment complicat, un mal dia i passar per un estat de tristesa, no? Però al final la tristesa és una emoció més que forma part de la nostra vida i no és el mateix un estat de tristesa que un estat depressiu.
Quines són les principals diferències que trobem entre aquestes dues coses?
Clar, un estat de tristesa pot ser derivat d'una situació puntual, circumstancial, no? De potser un procés de dol que al final pot ser natural damunt les circumstàncies. Un estat depressiu és quan aquests sentiments persisteixen durant un temps important, interfereixen en les activitats de la vida diària de la persona, no? I d'alguna manera fan que la persona no pugui afrontar el dia a dia realment amb molta dificultat durant un temps mantingut.
Hi ha diferents tipus de depressions? És a dir, hi ha diferents tipologies?
Trobem diferents tipologies de depressió. Sí, també pot anar acompanyat de sintomatologia ansiosa i amb comorbiditat amb altres trastorns. És important diferenciar quan hi ha una depressió més endògena, no?, o més exògena, que es diu.
A veure si defineix-nos els conceptes.
Sí, és a dir, quan la depressió prové d'unes circumstàncies més externes, no?, d'uns successos que han portat a la persona a caure en un estat de desesperança, d'indefensió, no? O quan la depressió es torna més endògena, no? O bé del propi interior de l'individu, de la pròpia generació de la persona, fins i tot que tingui a veure amb una qüestió bioquímica, no? Aleshores sí que podem diferenciar cap a quin cantó tira més aquest estat en alguns moments.
I què és el més difícil de tractar, diguéssim?
Bé, al final s'han d'abordar de maneres diferents i depèn del moment, no? Jo no generalitzaria tant en què és el més difícil de tractar, en veure cada cas d'una manera individualitzada.
És important saber què desencadena per poder-ho tractar? És a dir, això que explicaves tu ara, no, si venen causes externes o si venen causes internes, és important saber-les localitzar per poder-ho abordar?
Sí que és important. En la majoria de casos podem trobar ambas causes, no?, més aviat combinades. I és molt important que la persona en el seu procés de recuperació pugui entendre les causes, pugui entendre allò que han estat detonants, no?, i aquells factors també més predisponents per poder-los treballar, tenir-los identificats i inclús per veure possibles recaigudes, no?
Perquè hi ha coses que ens predisposen, és a dir, hi ha algun aspecte de la nostra manera de fer o de ser que ens predisposa a patir una patologia d'aquestes característiques?
Sí, poden haver-hi factors personals que ens predisposin i que en un moment donat no es manifestin, però que en un altre moment donat precipitin per circumstàncies també externes que s'hi sumin, no?
Per tant, és important també entenc conèixer-nos a nosaltres mateixos, no? Al final, sí. I saber què ens afecta i com ens afecta, no?
Sí, és molt important, penso, una bona prevenció, no? No només un bon tractament si es detecta la necessitat, sinó també que hi hagi una bona prevenció, una bona educació emocional a nivell social, des de petits. Clar, això serà una cosa que faci que en un moment donat el pronòstic sigui molt millor.
Clar, perquè al final, si és una patologia tan present en nosaltres, no? Avui, per exemple, llegíem unes dades del Departament de Salut, no? Que explicaven que un de cada quatre casos dels centres de salut mental que s'atenen són depressions, no? Que un 17,7% de les dones de més de 15 anys pateixen una depressió de gravetat i que un 10% dels infants de 4 a 14 anys tenen la probabilitat de patir un problema de salut mental d'aquestes característiques, no? Clar, tenint en compte totes aquestes xifres, ara parlarem dels possibles tractaments de l'abordatge de quan passen aquestes coses, però potser a nivell social, a nivell de comunitat, s'hauria de fer algun canvi de xip de com tractem la salut mental des de molt petits per entendre per què passen coses com aquestes?
Sí, com comentava, no? Els professionals de la salut pensem que és molt important invertir no només en tractament, sinó també en una bona prevenció, no? Com et deia, una bona educació emocional, un coneixement... I sobretot també és molt important i penso que, bé, darrerament s'han donat a terme algunes campanyes i a les xarxes socials es pot veure més aquest tema, doncs trencar els estigmes que de vegades produeix, no?, tot el que tingui a veure amb la salut mental, per tal de que la gent pugui parlar-ne, pugui demanar ajuda, pugui, no només en el moment en què es trobin una situació així, sinó pugui saber, conèixer abans per poder detectar, com deia.
Un cop detectem una patologia d'aquestes característiques, com l'abordem? És a dir, què és el que hem de fer per abordar-la?
Clar, un cop la detecta el professional o un cop la detecta la família?
Doncs fem les dues visions. Un cop la detecta la família, què fem?
Clar, un cop la detecta la família o els amics o la parella, no? Alguna persona propera, és molt important poder acompanyar la persona, no? a que expressi aquest dolor, no? A que senti que validem el seu patiment... que l'acompanyarem, no?, en el que necessiti en aquest moment, perquè de vegades el més difícil és poder-ho posar en paraula. No? I un cop el detecta ja el professional, que molts cops és quan ja poder la persona ha pogut compartir-ho amb algú de l'entorn o no, però molts cops sí que és algú que ajuda a demanar ajuda professional, aleshores el primer que es farà és poder avaluar el cas, poder avaluar la persona en global i aleshores decidir quin és el millor tractament per a aquesta persona, no? Quin tractament específic pot necessitar.
Un tractament que sí o sí ha de ser farmacològic?
No sé per què, no? Depèn del cas. Aquí al centre ITA sí que treballem amb un equip multidisciplinar on comptem amb psiquiatria i psicologia i d'altres professionals que puguen també estar implicats com terapeutes ocupacionals, etcètera, no? Aleshores, en cada cas es valorarà si és necessària la medicació o si és un cas que s'ha de treballar en psicoteràpia. En qualsevol cas, advoquem molt perquè sigui un tractament multidisciplinar, no? I on es pugui complementar l'abordatge des de la disciplina.
Uh-huh. Per tant, la globalitat, no? Buscar també aquesta part de la teràpia, entenc que és important per allò que ens deies al principi, no? Que l'important també és detectar, no? Detectar què ens està provocant això per poder-ho treballar, no? Al final...
Sí, al final poder construir, no?, amb la persona un relat de la seva experiència i poder entendre-ho és molt important.
Ahir, repassant dades i xifres, veia que són molts els estudis que apunten que aquesta depressió és un problema molt feminitzat. Per què?
Clar, la depressió en els estudis epidemiològics que contem ha estat ja des d'abans de les xifres que tenim actualment un problema que la població femenina s'ha manifestat més. Algunes de les causes poden tenir a veure amb les variacions hormonals que les dones pateixen i que els homes no. També causes socials, no?, com el rol de la dona a nivell social, etc. Però sí que és cert que és un problema on en els estudis es mostra un major augment en la població femenina.
Per tant, conseqüències externes, no? En part? La part hormonal és interna, òbviament, però vull dir que al final l'aspecte extern també condueix, no?, potser la dona a trobar-se en situacions d'aquestes característiques, no?
Totes dues, efectivament, totes dues vessants poden ser factors influents.
La pandèmia com ha agreujat aquesta situació?
La pandèmia ha agreujat molt els problemes de salut mental en general, no?, i en especial la depressió. Mira, hem notat realment des de la nostra red assistencial hem notat un augment de demanda per problemàtiques relacionades amb sintomatologia depressiva. Clar, hem de pensar que hi ha diverses variables que han influït en això des de que estem vivint aquesta situació excepcional, no? D'una banda, trobem que les persones han trobat amb molta por a un virus desconegut, no? Una falta de coneixement sobre l'evolució del virus. Aquesta por a morir ha generat angoixa, desesperança i sentiments d'ansietat que en alguns casos desemboquen després també en sintomatologia depressiva. D'altra banda, no, la sensació de soledat, l'aïllament que s'ha produït a causa de les restriccions, dels confinaments, ha augmentat la sensació de soledat. I en alguns casos, al contrari, no, les convivències forçades, de l'haver de conviure amb família o amb parella o amb amics durant moltes hores, que potser no és el que una persona escull, també ha provocat situacions límits, no, que les estabilitzen emocionalment a les persones. D'altra banda, la incertidumbre econòmica, no? Les dificultats econòmiques per les que pot passar el país a causa de la influència a les feines que ha tingut tota aquesta crisi social i la desesperança que genera el no poder preveure a mig termini, no? El no poder planejar perquè estem pendents de què passarà. Això és una cosa que genera molta indefensió, no? Aquestes causes són les que podem identificar més com externes, arrel de la pandèmia, no?, que tu comentaves.
Uh-huh. I per què ha tingut especial incidència en el col·lectiu més jove? O és que ens hi hem fixat més? Però, clar, les xifres realment, ostres, les dades són impactants, no?, en el col·lectiu més jove.
Sí. Les dades en el col·lectiu més jove són realment preocupants. I, clar, hem de pensar que quan parlem d'adolescència, inclús d'infància, no?, estan en un moment vital on la socialització és clau per al seu bon desenvolupament, no? És clau per al desenvolupament en tots els nivells, no? Aleshores, quan trenquem aquest desenvolupament normalitzat, els joves han buscat mecanismes, no?, de regulació dintre del que han pogut, no? Els seus mecanismes de regulació emocional, que fins ara poder estan molt basats en el grup d'iguals, en sortir de festa, en fer esport i activitats de grup i d'equip, doncs han hagut de trobar d'altres i quan no han tingut els recursos suficients, doncs a vegades han recorregut a conductes que no eren el més saludables, no? Hem vist un augment de l'ús de xarxes socials, no? Per exemple, quan potser no se sap fer un bon ús, aquestes xarxes socials també poden ser perilloses.
Per tant, al final, el no poder-te trobar et fa que busquis mecanismes on trobar-te i on relacionar-te, no? I sí. Això pot acabar desencadenant, per tant, també en aquesta sensació que deies abans, que és com el punt de partida, no?, d'una depressió, aquesta desesperança, desencís, no?, sensació de soledat, etc.
Efectivament.
I per abordar tota aquesta situació, és a dir, per fer front a aquesta realitat dels joves, què és el que hauríem de fer? Com ho podíem afrontar com a societat?
És una pregunta força complicada, no? Com a societat, ojalà tinguéssim una única resposta. Però sí que penso que els que estem més propers a ells, no?, famílies, educadors o amics, el que sigui, no?, és important que els donem veu, no?, que podem posar les eines en el seu abast perquè sàpiguen que quan les necessitin les tenen allà, no?, que sentin que poden expressar el dolor que senten, les necessitats que tenen, i des d'aquí anar-los acompanyant.
Per tant, visibilitzar-los, no? Que al final hem parlat moltes vegades que en aquesta pandèmia hem estat molt adultocèntrics, no? Hem pres moltes mesures pensant en els adults, en l'entorn laboral, etc. I potser toca posar l'accent també en aquests col·lectius més joves i més infants.
Sí que és important, sí.
Doncs gràcies per haver-nos explicat a la Lola Inxurralde, que és psicòloga del Centre ITA. Gràcies i que tinguis un molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
I el que volem ara és descobrir un cas concret, el d'una sabadellenca afectada per aquesta situació, que fins i tot en va fer un llibre que es titula Punicoma, lluitant contra la depressió. Mabel Rodríguez, bon dia. Gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
Mabel, jo quan preparava l'entrevista pensava, i a l'hora de presentar-te, una persona que ha patit una depressió se la presenta com una persona que s'ha recuperat d'aquest procés, una persona que ha superat aquest procés. Tu com t'agrada presentar-te?
Normalment m'agrada dir supervivent. El que passa que jo fa un temps pensava que ja havia superat la depressió i no sé si sempre se superen les depressions. És a dir, actualment encara estic en tractament farmacològic i per tant podríem dir que encara pateixo depressió, no? D'alguna manera.
Però al final, en el teu dia a dia, no? I els que et poden seguir per xarxes socials, aquest entorn que ens explicava ara l'Ola, que és també una mica, no?, eteri, que potser ens dessitua una mica de la realitat, no? Però poden veure una persona que fa vida normal, no? Ella ens deia, una de les qüestions que podem detectar una depressió, no?, allò que jo li preguntava al principi, qui més qui menys ha dit alguna vegada, ui, avui estic deprimit, no? I és una cosa que hauríem de reflexionar tots plegats de com fem servir el llenguatge, no? Ella deia, al final una persona que té depressió és algú que no pot seguir el seu dia a dia per aquesta tristesa, no? Al final és important també explicar correctament què és una depressió, no?
Sí, a més, jo ho he notat perquè la vegada que em van diagnosticar depressió ja fa 5 anys, i de fa 5 anys ara ha canviat molt com la societat veu la depressió i la salut mental en general, no? Des dels mitjans en parleu molt més i es nota un canvi. Es nota un canvi en la societat, no? En el meu entorn, com més fàcil ara dir pateixo una depressió o dir una cosa tan bàsica com vaig al psicòleg, vinc del psicòleg, no? I això fa 5 anys era impensable que ho poguéssim dir amb normalitat. Hi ha un canvi, no? Però tot i així costa. I amb això del llenguatge és clau. En el meu entorn, i a més en el meu entorn més proper, persones que saben, no?, de la meva situació, utilitzen per referir-se, per parlar amb mi, ara que hem tornat a la feina, a la normalitat. M'han dit, no?, oi, és que estic amb depre postvacacional, no? No ens n'adonem, no? I s'ha de canviar. El llenguatge és pervers en aquest sentit.
Mabel, a tu què et va passar? És a dir, com ens ho explicaries? No sé si ho has pogut ja aprendre a verbalitzar o has trobat la manera de verbalitzar-ho.
Sí, de fet també això, com ja fa uns anys, la perspectiva del temps fa que ho puguis explicar millor. Jo tenia una situació normal, és a dir, que de cares enfora tenia feina, parella, no, una estabilitat, i simplement tenia un estrès, un pic d'estrès a la feina, que aquest no va ser el causant, no? Perquè sovint quan parlem de depressions, la gent busca una causa, no? Bueno, què li ha passat, no? Ho ha deixat amb la parella, ha patit una mort d'algú, no? Llavors, quan hi ha una causa evident per al qual està trist, no sempre és una depressió, no? En el meu cas, va passar que vaig tenir un atac d'ansietat molt fort a la feina, tan fort que van requerir que em vingués a una ambulància, no? I em van portar a l'hospital. Ara hi ha molta gent que diu, no, he tingut un atac d'ansietat, bueno, has tingut un moment, no? En aquest cas, clar, va ser molt greu, llavors ja em van derivar directament a psiquiatria i bueno, ja vam veure que va derivar també en una fòbia a sortir al carrer, moltes altres coses, no?, el que dèiem del trastorn del son, no?, que va requerir una baixa laboral, que la baixa més es va allargar, no?, tot aquest procés d'estar a casa, no podia sortir, bueno, el que dèiem, no? No podia fer vida normal.
Uh-huh. Per tant, i com ho vas reconduir tot això? És a dir, com ho vas poder treballar? Jo li preguntava a la Lola, és una qüestió de farmacologia, és una qüestió de teràpia, és una qüestió combinada, com es treballa, no?
Clar, en el meu cas, com va ser molt evident a nivell físic, no? Vaig patir l'atac d'ansietat, ja em van derivar directament a l'hospital i, per tant, des del dia 1 ja vaig començar amb el tractament farmacològic. Després, jo no n'era conscient, però amb el tractament farmacològic no fèiem res, en el meu cas. Era necessari fer una teràpia i profunda amb la psicòloga, no? També penso que això que deia abans, com ja s'ha normalitzat, no?, que puguem anar al psicòleg, si tots hi anéssim per fer una revisió, igual que ens fem una revisió mèdica, no?, cada X temps, si tots ens féssim aquesta revisió psicològica, no?, potser evitaríem que en molts casos les depressions necessitessin tan fortament de tractament farmacològic, perquè realment el tractament farmacològic és fort, no, No és una cosa lleu de que et permeti fer vida normal. També el tractament en si fa que t'apagui i no puguis actuar amb normalitat.
Clar, afecta el teu dia a dia, no? Perquè moltes vegades hem sentit a parlar, no, dels efectes secundaris, no? Que tenen també totes aquestes medicacions per a enfrontar una cosa com aquesta, no?
Exacte, una cosa tan senzilla com que no pots conduir, no? Quan és molt fort el tractament, fa que potser si per la teva feina o pel teu dia a dia necessites conduir, ja no ho puguis fer, no? Malgrat tu pensis que pots fer vida normal.
Dèiem la part aquesta de la incidència que hi ha pogut tenir la pandèmia, no? Tu com has viscut la pandèmia? Si en algun moment t'has vist allò de dir, ostres, això em pot portar un altre cop a aquest pou, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Sí. Sí que és cert que parlant-ho també amb altres companys que han viscut el mateix que jo, quan ja ho has patit tan fort, i a més fa tants anys ja, tenim eines, no? Així com el que ha passat ara amb la pandèmia és que crec que moltes persones que mai havien, bueno, ho veien com una cosa molt llunyana, no?, una depressió, que fins i tot no ho podien comprendre, s'han trobat, no?, amb aquesta soledat del confinament, de la pandèmia, de totes les restriccions que hem patit i patim, que és una situació nova i no tens eines, perquè així com que se'n parla molt, no?, de la depressió i què és i com ens afecta, poc se'n parla, no?, de com podem acompanyar, què hem de fer en el cas de que ho patim nosaltres i sobretot de que ho pateixi algú proper, no? Aquesta sí que és la part que he notat que en tots aquests anys que se'n parla més hi ha molt poca informació en aquest sentit. Llavors, clar, en el meu cas, en la pandèmia, sí que m'he vist, no?, situacions amb més ansietat, no?, i de patir atacs d'angoixa, però clar, jo m'ho detecto molt abans i, per tant, per exemple, havia deixat d'anar a teràpia i ara hi he tornat, no? Clar, per mi és molt fàcil dir, ara ho necessito. I també he tornat al tractament farmacològic, no? Clar, jo ja estic dins del sistema i, per tant, mèdicament per mi també és més fàcil.
Clar, però això vol dir que, si es pot dir així, Mabel, i corregeix-me si no és així, perquè segurament des de fora fem visions reduccionistes i claríssimament és d'aquelles coses que no es pot fer visions reduccionistes, no? Però, en certa manera, a tu la pandèmia t'ha agreujat la situació? És a dir, estaves molt millor abans de la pandèmia?
Sí, però no només pel tema pandèmia, també cadascú hem viscut com la pandèmia amb situacions personals molt diferents, no? Llavors, si a mi m'ha agreujat, no crec que sigui únicament per la pandèmia, però sí que és com evident que per tots, no?, a nivell global, és una situació que ens ha anat, ha sigut desfavorable per tothom, no?
Deies ara, Perdona.
Perquè en temes de depressions, tot i que és una patologia, el component social és clau, no? I llavors, com el que més ens ha afectat la pandèmia és a nivell social, és com fàcil considerar que puguin augmentar, no?, les depressions.
En aquest sentit et volia preguntar, perquè deies una cosa que em semblava molt interessant, no?, que és que no ens han ensenyat, no?, per dir-ho d'alguna manera, com ajudar una persona que es troba en aquesta situació, no? I la psicòloga del Centre ITA, la Lola Enxurralde, deia, hem de validar i acompanyar. Una cosa tan fàcil de dir i tan difícil de fer, no?, segurament.
Sí,
tu, et va costar trobar-te aquest punt, trobar la gent que et sapigués acompanyar bé en aquest procés?
Totalment, i fins i tot en el seu moment m'emprenyava, no?, però ara amb la perspectiva del temps he entès que és molt complicat i que sobretot la mateixa persona que ho pateix, no?, que et diuen, no?, el teu entorn et diu, digue'ns què necessites. Clar, un dia pots necessitar una cosa, un altre dia una altra, i això fa que hi hagi una incomprensió enorme, no? Què passa, per exemple, això que se'n diu a vegades que la salut mental està de moda. No és que sigui de moda, no? Però és popular parlar-ne, perquè hem vist, no?, que ens pot afectar a tots, no? Hi ha tot aquest discurs. Però em ve el cas, el lamentable cas de la Verónica Forqué, no?, que va ser molt, molt mediàtic. Llavors, a posterior, tothom, per xarxes socials, no?, els mitjans de comunicació, era molt sensible amb el que patia l'actriu, no?, aleshores, no?, que patia una depressió. I tothom era molt sensible. Però quan era viva, ningú actuava amb ella. Era evident que no estava bé. No sabem en quin grau, no? No estava bé. És igual si és una depressió o si és una tristesa, no? Com abans comentàvem amb la psicòloga. Però però sí que les crítiques cap a ella, perquè té un comportament no habitual, no voldré dir normal, no habitual, se'ls critica, no? Si, el que ens sol passar molt a les persones que patim depressió, això de cancel·lar cites, avui sí vull quedar, avui no, avui tinc ganes de parlar, avui estic molt contenta i avui no ho estic, no sé... Aquests canvis de conducta, que són molt freqüents, la gent no ho comprèn, no? Pot comprendre el concepte, pateix una depressió, necessita que siguin a sobre, no? Però quan demanes alguna cosa que ells no és el que tenen previst, no? T'escapes, no? Llavors el que dic és com molta paciència, és com és l'únic, no? I que tard o d'hora... t'has de mostrar que estàs allà, no? Que estàs al costat, encara que no puguis fer res. Perquè això també a les persones ens frustra molt no poder fer res, no? Volem fer sempre, volem dir la paraula correcta, no? Volem acompanyar de la millor manera i no sempre podem, i no passa res. Però que l'altra persona sàpiga que hi ets, no?
Doncs ens ho apuntem. Gràcies per haver-nos explicat el teu testimoni avui a la Mabel Rodríguez. Gràcies i que tinguis un molt bon dia, Mabel.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.